RTP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I davant d'un problema de confiança, davant la seva resposta, que necessitem concreció, si no hi ha aquesta concreció per radicalitat democràtica, li demanarem, si no hi ha aquestes garanties i no hi ha aquesta concreció, li demanarem que se sometgui una qüestió de confiança al Parlament de Catalunya.
Aquestes paraules d'Albert Batet, portaveu de Junts al Parlament durant el debat de política general, han estat el causant de la crisi de govern més forta que ha viscut aquest matrimoni de conveniència i malavingut que formen Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Bona tarda, soc Carlos Lozada i hores d'ara, mentre Catalunya, com la resta d'Espanya, viu una important crisi econòmica, social i econòmica i que anirà més els pròxims mesos, el govern de Catalunya, el govern de la Generalitat, penja d'un fil per una nova picabaralla interna a la que el fugit Carles Puigdemont hi està sucant pa des de Waterloo. Expulsat del govern, Puigneró partiria el seu president Pere Aragonès. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya. Han de decidir si continuen el govern, tal com els ha demanat Pere Aragonès, o bé trenquen peres i deixen Esquerra en minoria al govern i també al Parlament. La direcció de Junts ha estat reunida tot el matí i sembla que aquesta tarda hi continuarà. Yolanda Canales.
La reunió ha començat prop de les 10 del matí, han fet un recés al migdia i aquesta tarda es reprendran les converses. I és que també a Junts hi ha discrepàncies internes. Sigui quina sigui la decisió que es prengui, no serà per unanimitat. De fet, hores ara, tots els escenaris estan oberts. O sortida immediata del govern, amb la dimissió en bloc dels consellers de Junts, que han posat el càrrec a disposició del partit, o quedar-se i nomenar un nou vicepresident, que podria ser l'actual conseller d'Economia, Jaume Giró. La primera opció la defensa el sector més radical de Junts, al que pertany el vicepresident cessat, Jordi Puigneró, però també estem parlant de Laura Borràs i Carles Puigdemont i el seu entorn. N'hi ha d'altres que consideren que una decisió d'aquest tipus s'ha de prendre amb més calma i que respectin determinats tempos, que se celebri el Consell Nacional i que posteriorment decideixi la militància, que en tot cas és qui té l'última paraula. De moment, des de Junts, consideren que la destitució de Puigneró és un error històric i posa en perill el projecte independentista. I això que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, apostava aquest dimecres al vespre perquè Junts continuï el govern. És més, mostrava la seva confiança en els consellers de Junts, excepte, evidentment, Jordi Puigneró.
El cessament del vicepresident del govern és un pas que em dol, però del tot necessari per enfortir el govern de Catalunya. Personalment, desitjo que Junts continuï formant part del govern, perquè considero que la feina feta al llarg de l'últim any és bona i conjuntament avancem més.
I el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha dit avui en una entrevista a RAC1 que amb la decisió del cessament de Puigneró ja se senten bastant expulsats del govern. A tot això, des d'Esquerra adverteixen que si finalment Junts decideix marxar de l'executiu, no es convocaran eleccions, tenen intenció de governar en solitari i PSC i Comuns s'hi posen bé. No veurien malament aquesta opció i donar suport al govern des de fora.
Gràcies, Yolanda. Totes les opcions obertes, reunió de Junts per Catalunya a hores d'ara, continuarà també aquesta tarda. Veurem quina serà la resolució final. Arribats a aquest punt de l'informatiu d'aquest migdia, encetem ja l'àrea de serveis. Ho fem amb la previsió del temps del David Torres. Bona tarda, David.
Bona tarda. Continuen els xàfecs i les tempestes a Girona i zones del litoral i prelitoral de Barcelona. Per això mantenim els avisos per pluges que poden acumular més de 30 litres per metre quadrat en una hora. Al Pirineu de Lleida seguiran les pluges amb una cota de neu a 1.800-2.000 metres al final del dia i a la resta no es descarten algunes precipitacions febles i disperses. Les temperatures màximes baixen i les mínimes s'assoliran al final del dia. Demà divendres al Pirineu de Lleida tindrem núvols i pluges que remetran durant el matí i la cota de neu que segueix baixant. A la meitat est, intervals de núvols amb xàfecs, ocasionalment amb tempesta a l'inici de la jornada, i remetran també durant el matí, però podrien ser més intensos a zones litorals. A la resta, nuvolositat d'evolució i les temperatures mínimes que baixen i les màximes es mantenen, però pugen una mica al nord-est. Les màximes seran de 26 graus a Tarragona, 24 a Barcelona, 23 a Lleida i 22 a Girona. I el vent serà fort de mestral a l'Empordà i al sud de Tarragona, amb avisos actius, ja que es poden superar els 80 km per hora. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Situació meteorològica complicada, doncs. Aviam com està la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments, en general, es manté la circulació més o menys còmoda. Hi ha moltes dificultats. Sí que hem de dir, per exemple, que a l'autopista AP2 hi tenim un carril tallat a la Bisbal del Penedès en sentit Barcelona a causa d'un vehicle variat, sobretot prudència si passeu per aquest punt de l'autopista. Ja pel que fa a volum de trànsit, destacarem doncs puntualment la C-17, el tram de Parets, en sentit nord, en sentit Vic, o la ronda litoral de Barcelona, amb un petit tram de lentitud, amb alguna aturada al voltant de Zona Franca, en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dissabte farà 5 anys dels fets de l'1 d'octubre, és a dir, el dia que l'independentisme, liderat pel fugit Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, van promoure un referèndum il·legal per separar Catalunya de la resta d'Espanya, provocant un enfrontament innecessari entre ciutadans que volien anar a votar i una pantomima i les forces de seguretat de l'Estat intentant evitar una il·legalitat. L'1 d'octubre de 2017 no ha portat res de bo per Catalunya, divisió social, empobriment d'una economia que era puntera i una fugida massiva d'empreses grans, mitjanes i petites, esfereïdes per la inseguretat política i jurídica en la que s'havia instal·lat Catalunya i que a dia d'avui encara no ha desaparegut. Unes 100.000 empreses van marxar de Catalunya i la majoria no han tornat. I és que a banda de tot el que hem explicat fins ara, hi hem d'afegir l'infern fiscal en què l'independentisme i també el populisme han convertit Catalunya.
No hi ha estímuls suficients perquè tornin les empreses que van marxar de Catalunya. No hi ha seguretat jurídica, estabilitat política i des del punt de vista fiscal aquesta comunitat autònoma és un infern. Això consideren els experts amb qui hem parlat. Un d'ells és l'economista Daniel Lacalle, qui recorda que fa 5 anys, quan es va celebrar el referèndum il·legal, ja va avisar que si marxaven aquestes empreses eren per no tornar. I és que això ja es va poder comprovar al Canadà, diu, quan el Quebec va fer el seu referèndum d'autodeterminació.
Pues como ocurrió también en Canadá, las empresas se van pero no vuelven, ¿no? Muchos fuimos muy criticados por decir que no iban a volver. Y la prueba es que 5 años después, pues ahí está.
En la mateixa línia s'ha pronunciat el professor d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ferran Brunet, qui parla de degoteig constant d'empreses que marxen, fins i tot abans del 2017.
Van marxar el 17 en massa i després el 18, el 19, el 20, el 21... I ara el 22 segueixen marxant les empreses. El flux net d'empreses a Catalunya és negatiu.
No ajuda la situació política, però també l'econòmica, la política fiscal de la Generalitat, que a parer de la calle sembla que fa tot el possible per fer fora el capital humà i les empreses de Catalunya.
El sector político hace todo lo posible por extraer, confiscar y echar a ese capital humano y ese capital empresarial. La política es tan equivocada que es difícil entender que haya alguien que considere que lo que están haciendo es positivo.
El professor Ferran Brunet diu que mantenir tipus alts d'impostos només fa que incrementar l'incentiu per defraudar i espantar també les inversions estrangeres.
El 70% de la inversió estrangera la recapta Madrid avui. És a dir, que estem en circumstàncies realment molt greus, perquè que sigui només el 8% quan la població és el 16 i el producte interior brut és el 19.
I a tot això s'ha d'afegir que moltes comunitats autònomes estan seguint l'exemple de Madrid o d'Andalusia de rebaixa d'impostos i això, diuen, no ajuda a Catalunya que se li ha acabat el discurs del dumping fiscal.
Molt bé. Senyora Hilda Mata, presidenta de Societat Civil Catalana, molt bona tarda. Buenas tardes.
Bona tarda.
Molt bé, ja acaba. Suposo que ha escoltat aquests dos professors d'economia, el senyor Brunet i el senyor Lacalle, parlant de com ha quedat Catalunya després de l'1 d'octubre, la fugida d'empreses que no han tornat. El procés ha deixat Catalunya econòmicament en una segona divisió. Què en pensa vostè?
Doncs absolutament d'acord, perquè a més el professor Brunet és company meu de junta directiva, porta economia i empresa, o sigui que realment les dades que dona sempre són contrastades i malauradament el que ha dit, igual que el senyor Lacalle, tots dos malauradament és veritat, vull dir, la decadència a Catalunya és ostensible.
Estem a la setmana de l'1 d'octubre. Hilda Mata, com recorda aquell dia? Com el va viure aquell dia?
Doncs jo visc habitualment en un poble petit de Girona i l'1 d'octubre ho recordo perfectament, perquè vam emplenar el cotxe de benzina, però s'havíem d'anar cap a França per sortir per la frontera de la Jonquera. I vaig agafar dues caixes amb el meu marit i vam haver de pensar què volíem posar en aquelles dues caixes per portar-les per si no podíem tornar. El viure en una situació d'absoluta deslleialtat, amb un cos de seguretat com són els Mossos, que no sabien per on sortirien, amb un govern de la Generalitat molts d'ells, vull dir, incitant a la sedició, i com es va veure, a més, utilitzant, malversant els fons públics, ho vaig viure amb una enorme tristesa, realment, de que aquell seny que teòricament havia dit tothom que teníem els catalans, tan òbviament que quedés palès de que no en tenim més sentit comú que els altres, sinó més aviat, a vegades, portem el paroxisme a situacions absolutament dramàtiques.
Massa rauxa. Després d'aquell fatídic 1 d'octubre va arribar el dia 3, el missatge del rei Felip. Això va ser un baló d'oxigen per molts.
Absolutament. Va donar tranquil·litat. Vam pensar que Espanya no es trenca. Sí que és veritat que a Catalunya, malauradament, representants polítics de molts catalans doncs, van mostrar la seva deslleialtat, però l'Estat és fort. Espanya és una democràcia. I l'Estat de dret que regeix a tot Espanya també la voldríem recuperar per Catalunya.
I després del dia 3 va arribar el dia 8, que és un dia molt important per a la societat civil catalana. Vostès van organitzar una gran manifestació, 1 milió de persones pels carrers de Barcelona, el Passeig de Gràcia, ple de gom a gom, Diagonal, Plaça Catalunya. Prou, deia la manifestació, recuperem el seny. 1 milió de catalans al carrer. Què queda d'aquell milió i dels missatges d'unitat que vam escoltar aquell dia amb polítics de tots els signes dels partits constitucionalistes, senyora Malta?
Doncs, aquell, evidentment, és una fita històrica per dues raons. Possiblement la primera seria convoca la societat civil. O sigui, aquesta idea poder que tenim a Espanya de que votem i votant ja fem prou, no és real. Qualsevol democràcia consolidada, la societat civil ha de vetllar, ha de tutelar que els seus drets es respectin. Quan la societat civil, no partits polítics, sinó la societat civil catalana, va dir prou, hem de sortir al carrer. No tota Catalunya pensa, sinó molt menys la meitat dels catalans pensen com aquest govern de la Generalitat, i va poder convocar tantíssima gent al carrer. Això va ser un abans i un després. I és importantíssim en quant al paper de la societat civil.
De la gent.
Vostè em diu que es viu un desencís. Cinc anys després, les coses són diferents, hi ha de desencís. Són 5 anys que no s'ha recuperat ni un sol dels drets que se'ns conculquen a la gran part dels ciutadans de Catalunya, ni un de sol. I a més, en una situació econòmica terrible, després d'una pandèmia, i amb un govern de la Generalitat nacionalista que, evidentment, només veia per continuar tinguent un modus vivendi i no gestionar el que hauria de ser el patrimoni de tots els catalans.
Acabem, senyora Mata. El procés és mort o ho tornaran a fer?
Si els deixem, alguns ho tornaran a fer. Fins ara, potser, des del govern de l'Estat, no s'ha cregut que hi hauria un número de catalans disposats a trencar i portar la decadència a Catalunya i inclús si poguessin a Espanya. Ara no hi ha excusa. Vull dir, abans del 17 algú podria tenir el dubte de no seran capaços. Doncs ara claríssimament es veu que sí, que ser sediciós i malversar fons públics deu compensar, perquè estan tots al carrer. Però, a més a més, no tenen cap dificultat a dir ho tornaran a fer.
Molt bé.
Si poden, ho tornaran a fer. Mentrestant, viuran d'això.
El debat de presidenta de Societat Civil Catalana, gràcies per estar a migdia a COPE Catalunya i Andorra, i moltíssima sort, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Gràcies, bon dia.
Molt bé, deixem aquest diàleg amb la presidenta de Societat Civil Catalana, abordem més qüestions d'interès, per exemple, aquesta nova clatellada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al conseller d'Educació González Cambray. L'alt Tribunal Català manté el 25% de castellà a 6 centres més, entre els quals hi ha el de Canet de Mar i el de Comell. Elles. La resolució diu que el nou decret de la Generalitat per sortejar la sentència del TSJ no afecta a les resolucions prèvies i ja reconegudes. Amb aquest són ja 8 les escoles i instituts que poden impartir un 25% de classes en castellà. Els pares, Yolanda Canales, reconfortats, suposo, amb el suport de la justícia, oi?
Estan satisfets, evidentment, amb la resolució de l'alt tribunal, tot i que no les tenen totes per l'actitud del conseller Josep González Cambray, a qui el tribunal torna a recordar que qualsevol canvi que vulgui fer-se en relació a aquestes mesures ha de ser aprovat precisament pel TSJ. La setmana passada, el tribunal mantenia també les mesures cautelars a 2 instituts, un al Prat i un altre a Vilaseca, i segons les resolucions que s'han conegut avui, es fa el mateix amb l'escola Turó del Drac de Canet i altres centres de Cubelles, Tarragona, els Pallaresos, Sant Pere de Ribes i Sant Esteve Sesrovires. Els jutges diuen que, tot i que la normativa aprovada pel govern i el Parlament elimina la possibilitat d'aplicar percentatges en l'ensenyament de llengües, no afecta de forma automàtica a les resolucions judicials prèvies que havien acordat mesures cautelars. Des de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, la seva presidenta, Ana Losada, diu que aquest és un altre avís per al conseller d'Educació, que espera, d'altra banda, que en la reunió que mantindrà demà amb els directors afectats per aquestes mesures cautelars doni l'ordre d'acatar la justícia.
Hoy hemos conocido 6 nuevos autos del TSJ que reafirman las medidas cautelares y esperamos que el conseller mañana en la reunión que tiene prevista con todos los directores reaccione positivamente y dé orden a todos los centros a cumplir con la ley y a respetar los derechos de los padres. Esperamos que sea así porque si no la Asamblea por una Escuela Bilingüe tomará las medidas oportunas.
També el TSJ insisteix en que tot i que la legislació no defineix el castellà com a llengua vehicular, el seu ús està reconegut a la normativa i al dret individual a rebre l'educació en castellà que està contemplat a la legislació bàsica estatal.
Tot i els esforços de l'alcaldessa Immaculada Colau, el turisme a Barcelona torna a agafar embranzida, torna a agafar empenta. La capital catalana ha rebut aquest estiu 3 milions de visitants, un 15% menys que 2019, però, atenció, el temps d'estada i la despesa ha crescut i molt. És a dir, que Barcelona ha rebut menys visitants, però de molta més qualitat. El turisme domèstic és el que més ha augmentat, seguit dels francesos i els de la resta d'Espanya. Mar Puerto, més indicadors d'aquesta recuperació turística de Barcelona.
Sí, el primer tinent d'alcaldia Jaume Collboni i el regidor de Turisme i Indústries Creatives, Xavier Mercè, han fet balanç de la campanya turística d'aquest estiu a Barcelona i els resultats és que hi ha hagut menys turistes que el 2019, però que els que han vingut han sigut de més qualitat. Concretament, el nombre de turistes allotjats en habitatges d'ús turístic i hotels de la ciutat entre els mesos de juny i finals d'agost ha estat gairebé de 3 milions, el que equival ni més ni menys que un 15% menys dels rebuts durant l'estiu del 2019.
Ha significat la tornada a la normalitat del turisme a la ciutat, tot i tenir, insisteixo, menys visitants que el 2019, l'any previ a la pandèmia, l'estada mitjana, en nombres absoluts, 3 milions de turistes, que vol dir un 15% menys que el 2019. Però l'estada mínima s'ha duplicat i hem passat de 2,1 nits a 5,3 nits, és a dir, més del doble.
A més, això ha provocat que augmenti també la despesa en un 34% respecte a l'any prepandèmia i, a més, s'ha creat també més ocupació indefinida en el sector, fruit del canvi de la reforma laboral. El turisme domèstic, per la seva banda, és el que més ha augmentat en aquest temps, però sempre s'ha mantingut un lideratge amb el turisme internacional, amb l'objectiu de ser també un referent a nivell nacional.
No tenim en aquests moments un nombre important de turistes asiàtics, en bona part perquè molts d'aquests països encara estan en polítiques molt restrictives respecte als viatges. Òbviament, tampoc tenim turisme de l'est europeu, o poc. Sí que ha tingut un manteniment molt important del turisme nord americà i sobretot una pujada important del turisme europeu. Aquest element ens permet també parlar d'un global que s'aproxima a una idea de turisme de proximitat, que en aquest cas configura també països europeus com França, Alemanya, Anglaterra, Itàlia, etc, etc.
Així doncs, dades força positives amb un total de 340.000 visitants nacionals durant aquest estiu a Barcelona, que segons Collboni fa que estiguem endinsats en el camí d'una recuperació sana.
I els que també veuen el gol mig ple són les agències de viatges. Ens han explicat que l'estiu han anat força bé i que han superat amb escreix les expectatives que s'havien previst. La meitat de les empreses asseguren que han igualat la facturació de l'any 2019, però, atenció, la tardor i l'hivern sembla ser que pinten magres. Guillem Campàs.
Malgrat el temor que les xifres de turisme aquest estiu es mostressin inferior respecte al 2019, Jordi Martí, president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatge Especialitzades, s'ha mostrat orgullós amb el resultat final. Un 50% de les agències ha obtingut una facturació igual o superior a la de l'any 2019, 24% de les quals obtenint millors xifres i el 27% restant igualant-les.
Del primer trimestre preveiem un estiu de supervivència, d'incertesa i de saber veure què passa. Com va arribar les setmanes antes, van donar una pista de que això segurament no seria tan negatiu i al final ha sigut, hem cobert expectatives amb escreix.
A nivell nacional, els destins més recurrents pels turistes han estat les Illes Balears i Canàries, seguit de la costa mediterrània, especialment Catalunya i Andalusia, i la costa atlàntica. Les previsions d'aquesta tardor no són tan positives, informant que un 68% de les agències es mostren preocupades per el ritme de reserves. Aquesta ralentització l'atribueixen a la inflació, que provoca un retras de les reserves per part dels clients. Tot i la preocupació actual, la meitat de les agències creuen que aquesta tardor es poden millorar les dades del 2019.
Tornem a anar sobre el 50% d'agències que preveuen igualar o superar xifres del 2019, malgrat aquella incertesa que dèiem fa un moment, doncs encara hi ha aquesta part d'optimisme.
El 27% de les agències afirmen no haver-se vist afectades i el 5% restant ha notat una aturada total.
I ens situem ara a Girona, on els responsables del sector turístic han alertat aquests dies que el 60% dels negocis, com restaurants o hotels, es plantegen tancar per l'augment de la despesa energètica. Tot i això, doncs aquests dies també hem conegut unes bones notícies referents al turisme a la ciutat de Girona, per exemple. I jo diria que no només a Girona ciutat, sinó a pràcticament tota la província. Aquesta província s'ha convertit en una destinació turística de primer nivell pel que fa al ciclisme en carretera. Això recull un informe de l'Institut de Recerca de Turisme de la Universitat de Girona, un dels que ha col·laborat i ha fet aquest estudi, el senyor Jaume Marín, que és professor de la Facultat de Turisme de la UDG i a què saludem ara mateix. Senyor Marín, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, situï'ns una mica quins elements fan que Girona, ciutat i la província siguin, doncs, això, un pol d'atracció pels ciclistes en carretera, és a dir, els ciclistes, podríem dir, de competició, no?
Són ciclistes de carreteres, gent que, o que es diu en anglès training camps, gent que ve aquí a entrenar i també gent que ve aquí a practicar i a gaudir de la seva afició. O sigui, són dos motivacions diferents, però que es donen conjuntament en les comarques de Girona.
Mm. I els elements que fan que Girona, ciutat i la província sigui tan atractiva per aquest tipus d'esportistes, quins serien?
Hi ha alguns elements clau, també hi ha alguns factors que ho han desencadenat, no? Els elements clau són, primer, la qualitat de les carreteres secundàries, la seguretat de les carreteres aquestes secundàries, sobretot la proximitat que pot haver-hi tant Costa Brava com Pirineu de Girona, que tenen els diferents àmbits d'entrenament, la creació d'aquestes comunitats, d'aquests que hi han vingut a altres equips professionals aquí, i també la connectivitat tant amb l'aeroport de Barcelona com l'aeroport de Girona i les facilitats de comunicació. Tot això, conjuntament amb el que ells han detectat a l'estudi, a la qualitat de vida, que inclou des dels serveis que hi ha des de tot, de gastronomia, dels diferents serveis, això fan que Girona sigui una ciutat clau i també tota la seva província.
I suposo que també hi ha altres elements importants pels ciclistes, com per exemple el tipus de terrenys, de desnivells que hi ha per les diferents carreteres gironines, no, Jaume?
Exacte, aquests tipus de terrenys, des de que pots estar, molts van des d'aquí van entrenar fins a Vallter, però tens reptes molt propers, com pot ser Roca Corba per fer un test, o tens aquí Los Angeles, el Mareu del Món,
però
aquests diferents nivells i sobretot aquestes diferents qualitats de les carreteres fa que sigui una destinació molt propícia en aquest cas.
Tot això del que estem comentant ara i que recull aquest estudi que heu fet a la UDG no és pas, com diuen habitualment, flor d'un dia, no? Fa anys que Girona està situada en el món del ciclisme i jo crec que va tenir un nom propi que va, en fi, llançar el nom de Girona i de la província a dalt de tot. El ciclista nord-americà Lance Armstrong, veritat, va ser un dels principals ambaixadors en aquest sentit.
Sí, jo crec que hi ha tres noms principals en aquest procés, en aquest llançament de Girona i de la província. El primer és Johnny Wells, que va ser el primer que va venir aquí, va venir a entrenar, és un amic d'Olot, i per tant va ser el primer, aquest danès, que va venir. Després, per mi, la clau de tot és David Miller, que ve, i és la primera vegada que un equip, la primera vegada a Europa, que un equip ciclista es reuneix a entrenar en el mateix lloc i es cull en Girona, per tant, sempre vinc a entrenar separats i entrenar per primer cop. I després, com molt bé dius, a part de repercussió, no?
Yeah. Repercussió, el més mediàtic, no? Poder...
El més mediàtic és Lance Armstrong, no? Per tant, tot això ajuda i fa que també, conjuntament amb tots aquests esdeveniments que s'han organitzat, la creació d'establiments, d'agències també que es dediquen en aquests viatges, doncs fa que tot això creï com aquest caldo de cultiu que fa que sigui una destinació realment ben valorada per tota la comunitat ciclista a nivell internacional.
Tu comentaves ara que al voltant d'aquests ciclistes s'ha desenvolupat també altres serveis, parlaves d'agències de viatges especialitzades, restaurants, pensats només pels ciclistes també, no?
Sí, això és un fet molt curiós, m'agrada que remarquis aquest, perquè és un fet molt curiós, perquè va ser tota aquesta sèrie d'empreses que va començar primer en cicloturisme medi ambient, que ara són Catalonia Cycle Tours, però van venir Bike Breaks, van venir Tesla and Cycle, a Bikecat, que s'han anat afegint, però després, per exemple, hi ha serveis com el cafè, que està molt relacionat amb el ciclisme, i s'han anat creant doncs, diferents tipus de cafè-restaurants, com la Fàbrica, Cafè Màfia, ara la Comuna, tots aquests que estan dedicats a això. I això és curiós perquè comença amb una intenció d'atreure aquests turistes. Mm-hmm. Però què passa? Que la comunitat s'ho ha fet seu i ara som els locals que també en gaudim d'això al màxim. No? Per tant, hi ha aquesta comunió d'entre estrangers i comunitat que s'ha creat quasi així amb una sinergia inesperada, però que ha donat els seus fruits molt, molt, molt positius.
A més, Jaume, aquest tipus de turista és un turisme, parlant així clarament, que gasta molt, no? No és un turista d'aquest low cost, no?
És un turista que gasta molt, ja heu vist aquesta setmana d'haver-hi aquí a la Sea Otter, i diu que les bicicletes potser valen des de 6.000 fins a 12.000 euros, no? Per tant, no és un turista que té un poder adquisitiu baix, i a més és un turista que és bastant respectuós, per tant, és un turista bo, i que a més consumeix poca ciutat, diguem-ne, no? Consumeix més carreteres així, i per tant, durant el dia, deixa la ciutat lliure per a l'altre surt de la ciutat, i per tant, després sí que venen, volen dormir en hotels o en bons apartaments, i volen menjar en bons restaurants i anar a bons cafès, però és un turista que, diguem així, entre tu i jo, que gasta i que molesta relativament poc.
Vale. Doncs, escolta, el turista és el turista ideal, no?, com que diu, per a pràcticament, un turista de poder adquisitiu elevat i que fa despesa. Doncs, aviam, Jaume Marín, professor de la Facultat de Turisme de la UDG de la Universitat de Girona, moltíssimes gràcies per atendre'ns, enhorabona, per fer aquest estudi i demostrar que Girona, doncs, a banda del barri vell i moltes coses més, doncs també ara el ciclisme situa la ciutat i la província al capdamunt. Jaume, gràcies, molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Deixem Girona, tornem a parlar de qüestions que interessen a pràcticament tothom de Catalunya i també de la resta d'Espanya, com per exemple que demà acaba el termini que el govern central ha donat als comerços perquè instal·lin portes automàtiques tal i com fixa el decret d'estalvi energètic per fer front a la inflació desbocada i a la crisi energètica a causa de la invasió d'Ucraïna. A dia d'avui tothom està desbordat i demanen una moratòria. I és que els comerços, per exemple, asseguren que no poden fer front a aquesta inversió a correcuita, mentre que els fabricants de portes veuen impossible servir totes les comandes abans de demà dia 30. Amb botiguers i també industrials ha parlat avui el Jorge Abati.
Així és, Carlos, l'executiu espanyol va establir el 30 de setembre com a termini màxim per instal·lar els nous mecanismes de tancaments de portes. Ara, quan queda menys d'una setmana perquè la mesura entri en vigor, els fabricants i comerciants consideren que no hi ha temps suficient per fer front a una demanda que ha col·lapsat el sector. A banda dels ritmes de fabricació, una de les dificultats que impedeixen complir els terminis és la falta de professionals per instal·lar les portes. El gerent del Colbaix, Didac Contreras, diu que és impossible complir amb la data marcada degut a la falta de personal.
Siguin realistes, és impossible, vull dir, falten professionals que estiguin al carrer, perquè tots els comercials ja tenen el seu dia a dia, més tot el que ve ara, tots els muntadors tenen la seva feina, més la que ve ara, totes les fàbriques tenim la nostra feina, més la que ve ara, i evidentment tot això és precipitat, però bueno, ho anirem fent a la mesura que puguem fer, com tots els fabricants, està clar.
Per tot plegat, les associacions de comercials han reclamat una moratòria per poder adaptar-se a la nova normativa, ja que, si no, diuen, no serà possible complir-la. El president de Barcelona Comerç, Salva Vendrell, ha demanat una moratòria del termini per poder instal·lar-les.
Els propis instal·ladors ens diuen que no tenen prou material, que no tenen prou personal i que és del tot inviable poder fer aquestes instal·lacions en el marge que s'ha plantejat, que és el 30 de setembre. Per tant, d'inici entendríem que el que s'hauria de proposar o el que s'hauria de facilitar és una moratòria perquè les botigues es puguin adaptar en aquesta nova normativa, perquè si no, tampoc no serà possible fer-ho senzillament perquè no hi ha prou material ni prou industrials per fer-ho.
A més, amb el descens de les temperatures fa que les inversions no siguin tan urgents, ja que els locals no necessitaran la climatització per refrigerar la temperatura.
12 minuts, arribem a les 3 de la tarda, 2 minuts per publicitat i després tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
8 de cada 10 españoles tienen una hipoteca a tipo variable. Las hipotecas de la inmensa mayoría de los españoles van a subir de media 2.000 euros al año.
Sino también cómo te afecta.
Así se vive siendo vecino de un narcopiso. Solo un par de vecinos han querido hablar conmigo porque tienen miedo.
Hola, soy Pilar de la radio.
Uno de los pisos es narcopiso.
Efectivamente, sí. Viene muchísima gente durante el día, durante las noches.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Feria del bebé en El Corte Inglés. Hasta el 16 de octubre, 15% de regalo en un montón de marcas de poricultura, carrocería y textil hogar bebé. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas para tu bebé. Ven y descubre la Feria del bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 16 de octubre. Consulta condiciones en nuestra web, tienda y app.
¿Piel radiante en un solo gesto? Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash, con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Tot a punt per la 60a edició del Saló Nàutic al Port Vell de Barcelona. Els organitzadors preveuen superar l'assistència del 2019 i asseguren que el sector no nota parada l'efecte de la crisi. Enguany hi haurà més espais portuaris i també una nova secció per a compradors VIP de vaixells grans. Marc Puerto, explica'ns quines novetats més s'han anunciat.
La 60a edició del Saló Nàutic de Barcelona tindrà com a protagonistes la sostenibilitat i l'economia blava i comptarà com a novetat d'enguany amb un nou espai i una quinzena de start-ups internacionals que presentaran les seves propostes relacionades amb la innovació en el sector. Als molls del Port Vell també hi haurà diversos models d'embarcacions sostenibles i elèctriques i, a banda, l'exposició arriba també amb la mirada posada en la Copa Amèrica, que, recordem, se celebrarà a la capital catalana el 2024. Luis Conde, president del Saló Nàutic, assegurava així aquest matí que es tracta d'un esdeveniment comparable al d'uns Jocs Olímpics.
Es comparable a Juegos Olímpicos, eso además tiene muchísima fuerza en los Estados Unidos, con lo cual ahora, los últimos años que ya ha empezado a haber turismo americano, pues yo creo que eso va a dar un empujón importante al turismo americano. El Salón Náutico tiene que estar a la altura de ayudar en todo lo posible para que la Copa América sea un éxito este año, el que viene, y que el 24 sea el resultado de haber hecho las cosas muy bien.
A més, el Saló, la Fundació Barcelona, Capital Nàutica i el Port de Barcelona mostraran les accions que desenvoluparan amb motiu de la prova.
És la sintonia d'Esports Cope. Joan Ballori, molt bona tarda.
Hola, Carles, bona tarda.
Aviam, d'aquí molt poquet, a les 3:05, Esports Cope, suposo que preocupació a Can Barça perquè hi ha una plaga de lesionats, oi?
Sí, hi ha moltes baixes a curt termini, sobretot, i estem pendents de l'arribada d'un dels lesionats, Ronald Araujo, que arriba d'aquí a mitja hora aproximadament de Finlàndia, on l'han operat d'aquesta lesió a l'adductor. Allà està esperant-lo el Víctor Navarro. Estarà aproximadament uns 3 mesos de baixa. És pràcticament segur que es perd el Mundial, encara que al 100% no se'l pot descartar encara per aquesta cita. A part de la baixa d'Araujo, Xavi té també les baixes de Koundé. Veurem si arriba Sergi Roberto, que és dubte per jugar dissabte a Mallorca. Li aniria molt bé a Xavi poder comptar amb ell. A més, també són baixes, s'han lesionat durant aquesta finestra de partits de seleccions de Jong i Memphis Depay. I comentarem una mica amb l'analista Àlex Dalmas les possibilitats que té per formar diferents defenses Xavi amb els futbolistes que té a disposició per aquests propers partits. Això al Barça.
A
l'Espanyol sentirem a Calero, diumenge el partit important per l'Espanyol, Espanyol-València. També comentarem la jugada amb Santi Cañizares, comentarista a COPE i exporter del València, entre molts d'altres equips. Al Girona ha parlat el porter Juan Carlos i també parlarem de bàsquet, que ha començat ja la Lliga CB.
Quin partidàs ahir, Girona-Real Madrid,
Sí, sí. Va perdre el Girona, sí. Va acabar perdent davant del Real Madrid a Fontejau per 88-94, però el Girona
molt ajustat al marcador.
En aquesta primera jornada va donar la cara i avui tenim Manresa-Canàries i també tenim un bon partit d'handbol avui de Lliga de Campions al Palau Blaugrana entre el Barça i el Celje.
Molt bé, i les preguntes del dia?
Les preguntes, sí. En clau Barça, una pregunta recurrent que ja hem fet, tornem a fer i segurament tornarem a fer més endavant, que és sobre Leo Messi. Si us agradaria que Leo Messi tornés al Barça. En clau espanyol, us demanem que deixeu un d'aquests tres futbolistes a la banqueta pel partit contra el València. Les tres opcions són Calero, Sergi Gómez o Cabrera. I en clau Girona, li preguntem a la gent quin equip genera més il·lusió aquesta temporada allà, si l'equip de futbol o l'equip de bàsquet.
Molt bé, 3:05, Esports Cope, bon programa, Ballori, que vagi bé.
Gràcies, Carlos.
Montse Rodríguez, sintonia, la teva sintonia, directora de la Linterna Catalunya, Cope Catalunya i Andorra, què tal?
Què tal? Bona tarda, Carles,
molt
com
bé,
estàs?
Avui tens preparat alguna cosa especial per als joves, crec,
doncs, sí.
Que sí, molta atenció, nois.
Avui noies. Parlarem dels joves perquè ja es pot demanar els ajuts al lloguer per les persones més joves. Parlarem sobretot de qui pot optar i quines són els requisits per optar aquesta ajuda. L'ajuda serà l'ossada com a màxim de 250 euros al mes i es valoraran totes les sol·licituds que arribin des d'ara i fins al 7 d'octubre. Així que afanyeu-vos i si voleu més dades, avui en parlarem d'això amb el secretari d'Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat.
I tot a punt, crec, ja també per la festa del cinema, no?
Efectivament.
Estava molt a prop. Aviam, quines novetats hi ha?
Comença aquest cap de setmana i hem de dir que ja estan a la venda aquestes entrades al cine i sabrem com i on pots adquirir-les. El director general de la Federació de Cinemes ens ho explicarà, però és molt fàcil, a través de la plana web, i pots anar les vegades que vulguis durant els 3 dies que dura la festa del cinema.
Hem d'anar al cinema, que sempre es queixen de que la gent va poc al cinema, hem de recuperar aquestes ganes.
I és cultura,
de
i és cultura.
Cultura. I escolta, també, crec que hi ha alguna cosa molt interessant en clau mèdica. És molt important beure aigua, Montse.
I tant, perquè no bevem gaire. Segur que hi ha molta gent que ara mateix té irritabilitat, té mal de cap, o infeccions d'orina, o fins i tot problemes respiratoris. Doncs, us heu parat a pensar si bebeu prou aigua? Doncs avui ens ho explicarà, si hidratar-nos bé pot afectar o no negativament a la salut, al nostre cos. Ens ho explicarà la doctora Maria Isabel Beltrán.
Molt bé, i te'n vas a Cerdanyola avui,
sí,
crec.
Sí, perquè la 31a edició del Festival Internacional de Blues de Cerdanyola recupera la normalitat després del tema de la Covid amb un cartell de luxe a l'ossada. I avui en parlarem amb l'organitzador d'aquest festival.
Molt bé, i ens ho explicarà tot la Montse Rodríguez, com cada dia a la Interna COPE Catalunya i Andorra a les 7 de la tarda en punt. Montse, gràcies, bon programa.
A tu, fins després.
Doncs hem de tancar ja migdia COPE Catalunya i Andorra. D'aquí 15 segons tornarà amb Pilar García Muñiz i Àngel Correas. Ens seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Molt bona tarda. Adéu-siau.